A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En podem fer un resum molt ràpid. S'estava desenvolupant un ple, va arribar una gent amb una pancarta de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Una gent, doncs, avillada de verd, que és, diguem, el color corporatiu, podríem dir, d'aquesta associació. I, doncs, sense mediar, van començar la lectura d'un manifest. Un manifest, doncs, que doncs, l'alcalde va intentar aturar-ho, no va finalment aconseguir-ho, va decidir suspendre el ple fins que acabés, doncs, aquest moment particular. En aquell moment, dos regidors, Maria Rossell i Jordi Mas, van sortir a fora, al claustre, on hi havia doncs, aquesta gent, i van tenir una conversa. I a poc a poc, vam anar escatint què estava passant. El que estava passant és que doncs, una persona, la Sílvia, doncs, va presentar-se al ple amb un problema que l'afecta amb ella particularment i que va aconseguir el recolzament d'aquesta plataforma. I aquesta plataforma va anar al ple a exigir una solució per la Sílvia. Tot plegat, doncs, va acabar amb aquesta protesta, es va reprendre el ple, després, al final del ple, encara al torn de premsa i preguntes, vostès ho poden recuperar perquè ho tenim penjat també al nostre web, doncs va haver aquestes consideracions finals sobre el cas de la Sílvia i Mireia Rossell va explicar que aquest cas concret, com probablement d'altres, ha estat tractat des de fa temps des dels serveis socials municipals i, per tant, no era un cas que vingués de nou. Una altra cosa és si hi havia en aquell mateix moment una solució. En aquell moment no va haver la solució. La solució sí, estava treballant. Però pel que ens han dit, doncs sí que hi ha hagut una solució com a mínim temporal en els següents dies. Hem intentat parlar amb la Sílvia i no ho hem aconseguit. Vam parlar amb ella, vam pactar una entrevista i no ens ha agafat el telèfon. Clar, no podem obligar ningú que ens agafi el telèfon. Dilluns, dimarts, ho hem intentat. Hem desistit, entenem doncs, que la Sílvia doncs, probablement té altres coses per fer abans que explicar la seva situació. Ja la va explicar doncs, quan va entendre que ho havia de fer. Però ja més enllà de focalitzar aquest cas concret d'aquesta persona, el que volem és entendre també com la institució, com l'Ajuntament, i sobretot en els darrers anys, no és una qüestió d'ara, d'aquesta legislatura, sinó que és una qüestió que ja entenem que ja ve d'anys enrere i més amb la crisi, com afronta doncs, aquest problema. El problema de gent que doncs, es troba que no pot pagar el pis, que no pot pagar els rebuts, que no pot. Què fa l'Ajuntament? Maria Rossell, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
La regidora de Benestar i Família des d'aquesta legislatura. I Jordi Mas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Regidor d'Habitatge, també, aquesta legislatura. Comencem pel cas, si us sembla concret, i després anem a extrapolar el cas general. El cas d'aquesta persona que es va presentar a la plataforma, l'Ajuntament ja el coneixia.
Sí, el coneixia i hi havia tot un seguiment i tot un treball al darrere. Uh-huh. De fet, tenim constància que des del 2009 s'està treballant doncs, en aquest cas. En aquest cas no vol dir amb aquesta problemàtica última que va ser la que va portar doncs, aquest manifest en el ple, sinó que bueno, doncs, ja estem davant doncs, d'una realitat doncs, que s'ha trobat doncs, en diferents problemes al llarg d'aquests anys, arrel de que és una persona doncs, que ha vingut de fora per residir aquí al país i llavors se li ha fet tot l'acompanyament oportú doncs, en cada moment amb tots els ajuts doncs, que s'han sollicitat i posant a la disposició i al seu abast doncs, tots els mecanismes que tenim des de serveis socials per ajudar-lo.
Uh-huh. Malgrat que s'havia estat acompanyant aquesta persona, en algun moment va entendre que havia d'anar al ple exposar un problema. Més enllà de les formes en què els va exposar, va entendre que havia d'anar al ple exposar un problema.
Sí, el problema en concret doncs, que es va explicar allà al ple doncs, és el cas doncs, que aquesta persona doncs, estava vivint en un habitatge ocupat, un habitatge ocupat que va ser fruit d'una estafa. Vull dir, aquesta persona en el seu dia doncs, es va dirigir a nosaltres l'última vegada dient doncs, que ella havia pagat doncs, una paga i senyal i el primer mes d'un lloguer amb una persona que li garantia doncs, el lloguer d'un pis a un preu molt econòmic i es troba, un cop ha fet aquest pagament, davant la realitat doncs, que aquesta persona doncs, era una estafadora que havia marxat amb els diners i que de cop i volta es convertia doncs, en una persona que ocupava un pis, que a més els antics llogaters havien marxat per no poder fer front al pagament, amb les pressions que correspon doncs, que aquelles persones ara doncs, continuaven rebent les despeses de llum i aigua, no havien pogut recuperar la fiança doncs, que el banc els hi havia de donar, entenent que aquell pis realment no estava desocupat, i tot això doncs, va fer doncs, un embolic doncs, legal i jurídic en el qual doncs, hi estaven treballant des de habitatge i serveis socials per poder una mica donar-hi una sortida. Aquí podríem dir que hi havia dos camins. Un és el que ja us explicarà el Jordi Mas, doncs a nivell d'habitatge, tot el que vam fer, però evidentment hi ha un altre camí. Vull dir, la idea no només és resoldre un problema d'habitatge, una situació evidentment doncs, d'injustícia i d'estafa, sinó el fet doncs, d'acompanyar una persona vulnerable doncs, a trobar-li una solució que havia de passar doncs, per poder marxar d'aquest pis i cercar-ne doncs, un altre per poder doncs, començar de nou i fer-li tot un acompanyament doncs, psicològic, un acompanyament doncs, intentar donar-li una sortida econòmica, que trobés feina. O sigui, una mica, Joan, perquè ens entenguem, la feina de serveis socials no és només doncs, posar un pedaç davant de la necessitat, que evidentment si hi ha una urgència hi ha de ser, vull dir, si una persona té una urgència se li ha de fer doncs, o en aquell moment doncs, un avançament econòmic o bueno, altres tipus d'ajuts, però més enllà s'ha de treballar amb la persona perquè ella en un futur doncs, pugui valdre's per ella mateixa. I aquest era el doble camí que estàvem treballant. Malauradament l'Ajuntament en aquell moment no disposava de pisos d'urgència per poder dir, mira, marxa d'aquí i posa't en un pis d'emergència social i després treballarem tota la resta. El tema dels pisos d'emergència social doncs, feia uns 3 mesos doncs, que hi estàvem treballant i ens estàvem coordinant doncs, amb l'hospital a veure si podíem doncs, poder accedir al lloguer d'un o dos pisos per a aquests casos, però bé, aquesta no era l'únic camí. Vull dir que quan parlem d'una solució potser no pots donar la solució que et demana la persona, però sí que és veritat doncs, que davant de moltes altres persones doncs, que han demanat doncs, ajut i suport en moments puntuals doncs, perquè per una situació puntual, perquè es queden sense feina, per una crisi X que puguin tenir, no puguin pagar en aquell moment el lloguer o no poden pagar un subministrament doncs, de llum o d'aigua, quan la causa està analitzada i justificada, serveis socials hi fa front. Uh-huh. I una mica doncs, recolza temporalment les necessitats que puguin tenir.
Suposo que als oients els hi haurà cridat l'atenció com a mínim, i això és un cas particular, però m'imagino que també tots són casos particulars, no podem fer una generalització, no hi ha un cas estàndard. La particularitat del cas, una persona que li paga uns diners amb algú per no ocupar un pis que no és d'aquell algú, però que aquell algú deu tenir les claus, d'alguna manera. O clar, aquí s'estableix com a mínim una relació curiosa de confiança. Clar, des de la serveis socials, des de l'Ajuntament, no es qüestiona diguem l'actuació més o menys acurada de la persona en la que ha caigut en aquest parany.
Bueno, forma part d'aquest acompanyament. Quan una persona et ve i et diu doncs, que l'han estafat en aquest cas o altres casos que també pots dir, caram, com és que en el seu moment doncs, no va ser responsable i no va ser curós. Evidentment, tu fas un acompanyament també i li dius, escolta, tu no ets conscient que aquí ha d'haver un contracte, que l'altra persona s'ha d'identificar, que ha de tenir un NIF, que hi ha tota una sèrie de procediments legals normals, no? que la majoria de persones doncs, és el primer que faríem abans de donar-nos diners i que aquella persona doncs, ha passat per alt. Aquest treball s'ha de fer, diguéssim, més pedagògic. Paral·lelament a això, també vull dir que veure que hi ha situacions una mica que quan ja estàs a l'extrem de que tens una necessitat de marxar, d'anar a un pis, que estàs, entre cometes, doncs, desesperat, també és veritat que pot passar que facis un gest de confiança més enllà del que et diu la teva pròpia lògica i caiguis en el parany. De fet, això és el que passa, no? Aquests col·lectius, que això passa en molts municipis que procedeixen a estafar les persones, ja van a buscar persones doncs, que no hi veuen sortida o que estan anímicament molt desmuntats i que llavors doncs, no tenen aquesta visió que podíem tenir els altres.
Mm-hmm. Aquest cas concret es va resoldre finalment, o com a mínim s'ha posat una resolució final, no, però un pedaç temporal sí.
Sí, aquest cas en concret, nosaltres estàvem treballant en dos camins. Un, per una banda, poder tenir finalment un pis d'emergència social per poder tenir a disposició temporalment doncs, de les persones casos de desnonament i altres casos doncs, que, sí, que ho puguin necessitar, però també érem conscients que com que no sabíem en quin moment se'ns desencallaria legalment el poder accedir a aquest lloguer, també estàvem treballant doncs, que la persona pogués cercar un altre habitatge de lloguer econòmic i evidentment doncs, acompanyar-la en els primers pagaments si fes falta i amb l'entrada i amb fer tot aquest inici. Vull dir, per això jo abans et parlava de que no era l'única solució. Nosaltres treballàvem per aquí, però també treballàvem de dir en aquests moments et van enganyar, vas prendre una decisió equivocada, prenem-ne un altre conjuntament, cerca un espai que econòmicament creus que en el moment en què et trobis treball el puguis mantenir, que sigui l'idoni per tu, i nosaltres no pateixes que el que anirem de la mà des del principi.
Què se li demana a aquestes persones per poder accedir a aquesta solució o provisional o definitiva del seu cas?
Clar, quan hi ha tot un treball, és el que comentava abans, no? La solució pel seu bé i perquè evidentment és insostenible, no és jo et poso un pis i et paro el cop i ja està. Hi ha tota una sèrie de compromisos i d'objectius que es treballa conjuntament amb la persona per millorar la seva qualitat de... Bueno, no és la qualitat de vida la paraula, seria una cosa prèvia, sinó per una mica pugui tornar a entrar doncs, en el sistema normal doncs, que tenim com a societat. No? Uh-huh. Per tant, bueno, se li fa tot una acompanyament, que ja pot ser doncs, al nivell de cerca d'habitatge, se l'acompanya, se l'assessora, se li fa propostes de treball o se la posa en contacte amb espais on pot fer formació amb el compromís després de que pugui agafar llocs de treball. En cas de que necessiti un assessorament psicològic, se li demana que faci el seguiment mèdic, ha de presentar-se regularment davant del treballador social perquè una mica tot li faci aquest seguiment. En cas que tingui fills, doncs evidentment per nosaltres el menor és prioritari, la persona s'ha de comprometre a no tenir el fill desescolaritzat durant més de 3 anys o no regular-li una cosa tan senzilla com pot ser, per exemple, doncs, la tramitació d'un DNI. Hi ha una sèrie de tasques que evidentment nosaltres no ens podem posar dintre de la persona i fer-ho, ja ens agradaria, però que una mica doncs, la comprometem i l'ajudem a que els compleixi.
I ara qui estigui escoltant preguntarà, i si no compleix?
A veure, doncs si no compleix, evidentment tenim un problema. La nostra tasca mai es dona per tancada. La feina del treballador social és aconseguir doncs, que ho acompleixi. Mm-hmm. És que és un tema del seu bé, eh? No és un tema ja...
Sens dubte. El que passa és que, clar, es pot donar el cas que tu has d'anar a tal lloc a tal hora i no hi vas. Tu has de fer tal cosa i no la fas. I arriba un punt que dius, bueno, si no vols fer-la... Llavors l'administració té un problema, té el problema la persona, qui la té el problema?
El problema el tenim tots, jo entenc que llavors hi ha unes mesures que s'han de prendre, el que passa és que les mesures no poden ser d'avui per demà, sinó que una mica també s'ha d'avisar, de dir, escolta, no se't pot pagar el reste de la teva vida un pis, no pots dir que no a totes les ofertes de treball que et donen, anem a veure per què et diuen que no, anem a veure per què no trobes feina. Ara no estic parlant d'aquest cas en concret, sinó
correcte,
que estic
correcte.
Parlant en general, no?
Però és que volem generalitzar també una miqueta encara que sigui difícil.
Això, no? Uh-huh. Vull dir, evidentment hi ha molts casos en aquí, quan a vegades et diuen, hola, jo ara aquests mesos que estic com a regidora de benestar i família, a veure, abans no en tenia cap dubte, però és que ara ho estic vivint en directe, no? de la gran feina que fan els tècnics en aquesta regidoria i la gran tasca que fan a l'acompanyament de les persones. Per tant, aquell tòpic de jo estic així perquè serveis socials no fa res, home, jo puc garantir que des del juny no ho he vist. Vull dir, no és veritat que serveis socials no fa res. A vegades no fa el que a mi m'agradaria que fes, perquè a ningú li agrada, no? Una miqueta, doncs, potser fer un esforç per anar cap a un camí que no és el que tenia pensat. I sí, certament doncs, hi ha molts casos que són crònics, que s'hi està al darrere i que, bueno, que és de difícil solució.
Ara en continuarem per aquests casos, però em moc del costat de la taula. Regidor d'Habitatge, Jordi Mas.
Bon dia.
Quina tasca està fent la regidoria per donar suport al que ens explicava la regidora de Benestar i Família?
De fet, la regidoria d'Habitatge el que ha de fer, el que ha de complir és, diguéssim, generar prous, per dir-ho així, projectes, prous iniciatives per poder dotar el departament de la regidora, de la Mireia, de suficientment habitatges de suficient tip, diferent tipologia, per donar resposta a totes les necessitats que se li plantegin des de la ciutadania, no? El que també des de la regidoria estem fent, i una mica en l'ànim de generalitzar que comentaves abans, és entendre que realment el que tu deies, no? El concepte de la gent, algú que no pot pagar el lloguer del pis, és un concepte que té molta tipologia, eh? I sobretot a nivell municipal i fruit del diagnòstic que ens està portant a terme l'equip redactor del Pla Local d'Habitatge, que en les properes setmanes ja veureu la llum i ja veureu de què es tracta, i la gent podrà participar i podrà dir la seva. El repte més gran que tenim al municipi és sobretot la gent jove, és a dir, la gent jove que no es pot emancipar, que no pot pagar-se un pis de lloguer a Sitges. I aleshores, quantitativament, malgrat que evidentment cada cas és un món i s'ha de tractar com a tal, el gran repte que tenim al municipi és generar prous habitatges a un nivell o a un preu de lloguer suficientment adequat com perquè la gent jove es quedi a viure a Sitges, com perquè els casos de gent que no puguin pagar l'habitatge temporalment per una qüestió, doncs puguin realment fer-ho. I per tant, nosaltres estem, diguéssim, a les portes de desplegar totes les actuacions que ens dirà el Pla Local d'Habitatge, que fonamentalment també venen derivades de la recent aprovació, el juliol es va aprovar al Parlament i a l'agost ja va quedar definitivament aprovada la llei famosa aquesta 24/2015, que té dos articles molt importants. El setè, de fet, que ens interessa molt a nosaltres, que és aquell que permet a l'administració, en aquest cas municipal, a l'Ajuntament, a obligar aquells, es diuen aquells tenedors d'habitatges, no? aquelles entitats, aquells fons d'inversió, aquelles empreses que tinguin molts habitatges i que estiguin buits, que s'hagi demostrat que estiguin buits, obligar-los a que una part d'aquests habitatges dedicar-los a habitatge social. Això és una tasca que està engegant l'Oficina Local d'Habitatge i que evidentment és laboriosa perquè has de demostrar que el pis està buit, hi ha unes condicions tècniques a més que no són fàcils de complir, i per tant, en certa manera, el que estem generant a través de diferents estratègies, diferents iniciatives, generar prous locals, prous habitatges socials, amb un lloguer socialment assequible, per tal de que donem resposta a les necessitats del municipi.
És a dir, la principal font de, diguem, d'aparició d'aquests tipus d'habitatges seria el rescat d'habitatges buits a partir de la legislació?
Aquest és un, no serà el principal, aquest és un. Un altre que estem treballant és els convenis i col·laboracions, que ja ho comentava la Mireia, no?, amb les entitats socials. Hi ha entitats al municipi que tenen habitacions, tenen habitatges, que conveniats amb l'Ajuntament, doncs també algun d'aquests es poden dedicar en algun moment a pisos d'emergència, a pisos socials, és a dir, també això és una altra via. Una altra via que estem treballant molt bé, i passa que és ja a mig i llarg termini, és el tema de la planificació urbanística. Tots sabeu, i si no ho recordo ara, que molt properament s'aprovarà el projecte de reparcel·lació de lo que és es coneix com PP1, tota l'eixample, per dir-ho així, de la plana, amb la qual diguéssim, seran de l'Ajuntament uns terrenys dedicats a fer habitatge social. Això evidentment no és d'avui per demà, però el que sí que ens permetrà és, en els propers, per dir-ho així, 6 anys que dura el Pla Local d'Habitatge, poder planificar i poder, diguéssim, donar resposta a les necessitats que preveiem en un futur a la nostra vila, no? Una altra cosa també, com veus, jo diria que aquí hi ha com una mena de matriu, no? La complexitat del problema fa que la tipologia de gent que no pot pagar el lloguer és molt diferent, i també, per una altra banda, les actuacions de l'Ajuntament són o a curt o a mig o a llarg termini. Per tant, tenim tota una bateria d'activitats que anirem desplegant per donar resposta a cada un d'ells. Una també molt, molt a curt termini, que això ho vam presentar al darrer ple i ja va endavant, és la convocatòria que farem al gener per ajuts a, el que tu deies, no? a gent que no pot pagar el lloguer. Això seran ajuts directes, també en col·laboració amb Benestar, per tal de gent que no pot pagar el lloguer, doncs, se li farà una compensació econòmica per tal de que pugui arribar més facilitat a pagar la renda i, per tant, pugui mantenir-se el pis sense problemes, no?
De tota manera, estem parlant de casos diferents, és a dir, el cas que, diguem, ha motivat aquesta conversa és un cas d'una emergència social, els casos dels joves que no es poden emancipar, diguem, respon també a una situació problemàtica, però no és tan obertament una emergència social d'una persona. Amb...
Sí, sí, no, està clar. Per tant, com a política d'habitatge, diguéssim, a nosaltres ens interessa la, diguéssim, l'evolució demogràfica del municipi, no? I tots els casos. Quantitativament és molt més important el dels joves, quantitativament.
Quants pisos s'han de generar? Hi ha algun càlcul sobre això?
El que està generant l'equip redactor ens està dient que, per exemple, en els propers 6 anys necessitarem de l'ordre entre 380 i 480 habitatges per emancipació de joves en els propers 6 anys. Això vol dir que des de l'Ajuntament...
Són molts,
perquè la gent, molts joves se n'han anat, no volem que se'n vagin els joves, volem que es quedin aquí, i per tant hem de donar suficient oferta d'habitatge assequible per tal de que es quedin i no marxin. El repte que tenim és gran, perquè Sitges, com sabeu, és un municipi on els lloguers són molt alts, habitualment. Per tant, hem de fer una oferta suficientment significativa i diferenciada per tal de que els joves decideixin quedar-se aquí i no haver de marxar. No?
L'oferta seria de lloguer, sempre.
Lloguer o compra, podem fer un mix, això és una cosa que estem estudiant, probablement la majoria seria de lloguer, però farem un mix probablement entre venda i lloguer, i també gestió, ja veurem si serà gestió privada, gestió pública.
I en els casos concrets dels pisos o d'emergència o dels pisos destinats a situacions ja de vulnerabilitat més enllà de la necessitat dels joves, aquests han de ser gestionats directament per l'Ajuntament o com es plantegen?
Aquests bàsicament, com molt bé deia la regidora abans, és a dir, l'Ajuntament per desgràcia no disposava a dia d'avui d'una borsa d'habitatges d'aquests, no? D'emergència, per dir alguna cosa. Amb això estem treballant, com molt bé ha dit la Mireia, estem treballant amb l'hospital perquè realment tinguem un pool, tampoc no han de ser tants, perquè realment ha de ser una cosa realment d'emergència i és una cosa temporal, amb la qual cosa, diguéssim, la gent ha de circular, per dir-ho així, pel pis d'una manera més o menys fluida, per entendre'ns. Amb això estem treballant, ja com ha dit la Mireia, tenim un segon pis ja palabrat que també ja gestionarem des de en pocs dies. Per tant, es tracta de tenir 2, 3, 4, 5 els que calgui, habitatges controlats per l'Ajuntament, gestionats per l'Ajuntament, que pugui disposar instantàniament per fer front a aquestes situacions d'emergència social, personal, amb això. Torno a dir que, malgrat que és qualitativament molt, molt important, quantitativament no és molt important.
D'acord, perquè aquests pisos d'emergència estan sotmesos, entenem, a algun tipus de condició per la persona que els ocupa. Els ocupa per una situació d'emergència, però clar, no els pot ocupar per sempre.
Sí, una mica amb la idea que et deia abans, doncs hi ha tot un pla de treball i aquesta persona signa uns compromisos. Signa uns compromisos que... i a més doncs, ha d'anar compareixent cada X temps doncs, amb el treballador social ha d'anar fent les visites pertinents i una mica doncs, en els terminis que se li marca, que pot ser doncs, 3 mesos revisable fins a 6, per exemple, seria doncs, un tempo doncs, que ni és molt apretat i considerem doncs, que és prou dilatat doncs, per poder resoldre doncs, moltes coses, doncs aquesta persona amb aquest temps doncs, ha d'haver doncs, una mica solucionat tots aquells aspectes que li permetin poder llogar amb les seves possibilitats realment un habitatge de forma ja doncs, més estable i poder doncs, tirar endavant.
De fet, clar, la crisi ha fet eclosionar el problema. La legislatura passada, si no recordo, va haver una comissió fins i tot sobre els desnonaments a l'Ajuntament de Sitges. Es va reunir força aquesta comissió, malgrat que va estar poc temps en actiu, però va reflectir un problema que de fet és un problema que roman ocult, és a dir, que no se n'ha fet gens de publicitat, suposem que també per protegir la identitat de les persones, però estem parlant d'un problema social
No, realment, com tu bé dius, la feina que s'ha fet des de la Comissió Mixta dels Desnonaments, que precisament ara, el darrer mes de juliol, es va renovar els càrrecs, i per tant, amb el proper, durant aquest mes, s'han d'acabar de definir els grups municipals amb el seu representant i, per tant, convocar-se ja durant aquest mes de novembre, diguéssim, reprendrem aquests treballs que tu dius que ja, evidentment, s'estaven fent. S'estan fent, i això, fins i tot el Batlle ja ho ha dit en nombroses ocasions, d'una manera molt, molt discreta, evidentment, i expressament, perquè la situació que pot viure una família, ja no una persona, sinó una família d'aquestes característiques, però, evidentment, no és una cosa que s'hagi d'anar explicant enlloc. No? Per tant, són situacions que es tracten també molt, molt privadament i situacions que es van solucionant. El fet de que no hi hagi d'això vol dir que realment les situacions que hi ha hagut s'han resolt satisfactòriament.
Em permetreu la pregunta, hi ha més casos dels que ens imaginem? Ens sorprendríem de la situació o realment hi ha algun cas però res que pugui derivar en una alarma, per dir-ho d'alguna manera?
No, realment Sitges, i m'atreviria a dir per sort, doncs no és un municipi on això es doni molt, molt freqüentment. Evidentment, doncs casos n'hi van haver-hi, però no és una situació dramàtica. No vol dir això doncs que no s'hi treballi. Ara doncs abans comentàvem doncs que en principi la idea és convocar doncs aquesta comissió ara durant el mes de novembre, i sí que és veritat doncs que hi ha molts casos que de forma preventiva ja com que són casos de serveis socials doncs ja s'han pogut desencallar. Vull dir, ara també tinc el cas d'una família que fa uns 10 dies sabíem que estàvem en aquesta situació i evidentment doncs hem actuat i s'ha anticipat i aquesta persona doncs ja ha pogut marxar doncs del pis on estaven, han pogut doncs anar a un altre domicili i per tant doncs ha quedat resolt. Vull dir que una mica sí que nosaltres tenim recollits tots els casos que estan doncs amb risc doncs de no intentar evitar doncs això, trobar-te el desnonament avui per demà, perquè llavors sí que és difícil prendre.
Perquè quina solució? Quin és el protocol? Com s'actua en un cas d'aquests? És
també ja, com la comissió, de fet el protocol ja es va establir en la darrera legislatura, la darrera comissió mixta ja va establir un protocol determinat a la qual ve des de el jutge competent, o el partit judicial que tramiti un desnonament, o bé des de l'usuari mateix que ens expressa la seva necessitat. Això es deriva als serveis socials de l'Ajuntament, el qual a través d'un estudi i un diagnòstic de la situació concreta, perquè tot és, evidentment, cada persona és diferent i cada cas és un món, estableix el que deia la regidora, un pla de treball en quant a temes socials que s'han de tractar, temes econòmics que s'han de tractar i temes, evidentment, d'habitatge que també s'han de tractar. Davant aquest pla de treball que es fa com a compromís amb l'usuari de serveis socials, diguéssim, aquestes necessitats d'habitatge es casen, es col·laboren, es coordinen amb l'oficina local d'habitatge, la qual també ha de donar resposta amb aquesta necessitat. I bàsicament jo crec que el que és important és sobretot el servei integral que dona serveis socials, el que deia abans la regidora, no? És a dir, no són casos aïllats bé avui i demà se'n va, són casos que estan seguits durant molts anys i que per tant la relació de la tècnica municipal amb el cas és de molt de temps, és quasi un contacte molt íntim que evidentment el que es fa és sempre per ajudar a que això no arribi a una situació pitjor. No?
Hi ha un patró d'aquest tipus de casos? És a dir, responen a problemàtiques molt similars o és tan diferent cada cas que s'ha d'agafar pràcticament des de zero?
Sí, hi ha molta variabilitat. Molts són casos que en el seu dia doncs això doncs van poder fer una hipoteca doncs que oferia totes les facilitats còmodes doncs per poder-ne fer front i doncs els anys doncs han fet doncs que aquestes famílies doncs quedessin escanyades i no poguessin fer-ne front. Tenim casos doncs això més regularitzats doncs de tema de que s'han quedat sense feina. És que hi ha moltes realitats, persones doncs que nouvingudes, gent de fora, és realment molt divers, és molt divers.
Serveis socials, clar, sou regidora des d'aquesta legislatura de benestar i família, però serveis socials ha vist incrementat la seva per dir-ho d'aquesta manera, i ho definiríem així perquè ho entendrem millor, nòmina d'usuaris, molt arran de la crisi, o el volum de feina?
Ara, en principi, el proper mes sortirà una miqueta la memòria que recollirà totes aquestes dades dels serveis que s'han prestat durant aquest 2015. Per tant, amb dades damunt de la taula podré fer una valoració com la que em demanes. Així directament, jo no en tinc constància que hi hagi hagut un creixement molt significatiu. Dels mesos que porto com a regidora, més o menys doncs, l'atenció que hi ha hagut ha sigut la normal. Però de fet, a veure, el nostre objectiu és anar-lo reduint. De fet, una de les propostes que vull treballar ara, quan estem una miqueta amb el tema del pla de mandat i quines actuacions volem fer durant aquests 4 anys, a veure, donar indicadors realment que et puguin garantir doncs, que aquestes situacions any rere any, o sigui, el que podríem anomenar així de forma generalitzada l'índex de pobresa vagi disminuint a la població, doncs m'agradaria poder-ho anar fent reflectint i que quedés una miqueta manifestat a finals de cada any.
Hi ha un índex de pobresa?
Hi ha un índex de pobresa. L'índex de pobresa s'ha de crear i és el que estem fent ara. D'acord. Perquè l'índex de pobresa depèn de molts factors. Val? Per tant, aquí és una miqueta on nosaltres farem...
Això és una estadística, bàsicament.
És una estadística. L'altre dia una mica hi donàvem tons a dir, bueno, què entenem nosaltres com a índex de pobresa? Nosaltres una mica, a partir de les necessitats que té els nostres usuaris o que té Sitges, el que hem d'intentar que aquestes necessitats minvin. Per tant, serà un índex de pobresa, per exemple, doncs el cas de famílies doncs, que tenen problemes de lloguer. Serà un índex de reducció de pobresa, a veure doncs, que disminueixen els casos de famílies que sol·liciten beques de llibre, etc. Serà un índex de disminució de la pobresa, doncs, si podem aconseguir, tot i que evidentment estem posant tots els recursos i seguirem posant tots els recursos que facin falta, però si veiem doncs, que les demandes en el banc d'aliments disminueixen. Per tant, nosaltres a partir d'aquests indicadors que ja tenim a disposició de la població, el fet de que redueixin, podrem extrapolar aquí Sitges que aquí baixa l'índex de pobresa, que potser és diferent a la comparativa que faci la població del costat.
Correcte, i en aquest sentit anava la següent pregunta. Fins a quin punt Sitges és un fet diferencial o a la comarca o a nivell català o no ho és? O potser tenim la imatge de que potser ho hauria de ser i no ho és tant? Tenim alguna percepció, algun indicatiu que ens mostri no, és que a Sitges hi ha menys pobres o n'hi ha més? O de la mateixa manera que sí que tenim un indicatiu clar que, per exemple, hi ha menys aturats, per dir alguna cosa.
Jo ara exactament tampoc
no demano una xifra concreta, demano la percepció que es pugui tenir.
Mira, la percepció que tinc, doncs mira, la més propera és la que fa referència a les beques menjador, que ara tampoc les dades exactes no les recordo, però sí que vaig fer una comparativa, més o menys perquè evidentment em van arribar les dades, com que això són ajuts que venen del Consell Comarcal del Garraf, doncs vaig poder veure les demandes de Sitges, les demandes de Vilanova, les demandes de Cubelles, les demandes de Sant Pere de Ribes i de Canyelles. Evidentment, les demandes més nombroses eren de Vilanova i la Geltrú, però perquè la població és molt més gran.
Tenen més habitants.
Per tant, una miqueta, doncs, fent una comparativa població-demanda, no... Sitges no destacava en ens crida molt l'atenció doncs, que realment hi hagi més sol·licituds de les que ens pertocaria. També és veritat que tampoc és que no n'hi haguessin. Per tant, jo crec que estem davant d'una comarca on, així, a trets generals, m'atreviria a dir que no és que hi hagi cap població que despunti molt en comparació d'una altra.
Sobre el tema de l'habitatge, que és una miqueta el que està sobre el que gira aquesta conversa, el principal objectiu és que ningú dormi al carrer, suposo, no?
Sí.
I de fet hi havia gent fins fa poc dormint al carrer.
De fet ha sigut una de les tasques doncs, principals que ens hi vam posar només arribar com a regidora. Teníem casos doncs, de persones que dormien al carrer i que estaven...
Ningú les pot obligar a no dormir al carrer, diuen. O almenys ens han dit això alguna
sí,
vegada.
Sí, 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 no, això és una feina complexa. Tornem al principi, no?
Correcte.
O sigui, evidentment la llibertat de la persona és aquella persona diu que vol viure al carrer, diu que ell no... Parlo també un cop més en general, ningú posi cares, no? Però bueno, això és una cosa que inclús moltes vegades en reportatges que ens han fet a la televisió han sortit de dir, és que jo inclús si treballés voldria seguir vivint al carrer, vull dir, és un modus vivendi, és una condició psicològica de l'individu, llavors aquí hi ha tot aquest acompanyament doncs, que se li fa per fer-li veure doncs, que aquesta no és la situació millor ni per ell ni per la comunitat on viu. Aquí també, i això no ho havia comentat fins ara, i també penso que és important, el Jordi ho ha dit d'alguna manera, hem d'anar molt de la mà doncs, de tot totes aquelles entitats i associacions doncs, que tenen una relació directa amb aquestes persones. Jo aquí voldria dir, per exemple, doncs, el treball que fa la taula del tercer sector, amb un acompanyament doncs, molt personalitzat, on entra ja doncs, amb relacions personals una miqueta doncs, que això els ajuda a empatitzar amb aquella persona i a fer-li doncs, una mica una col·laboració amb nosaltres doncs, per poder-li fer veure doncs, que millorarà més la seva situació de vida doncs, acceptant doncs, un treball, acceptant un domicili. Creu Roja també està en aquesta línia, Càritas, i bueno, és molt important doncs, que la ciutadania que està implicada en entitats vagi, anem junts i no els descuidem.
Les entitats arriben allà on l'administració no arriba?
Les entitats arriben molt enllà on l'administració no arriba. Aviam, ara t'ho contesto així alegrement. Jo crec que és complementari. Evidentment, doncs, hi ha llocs on és millor que hi arribi una entitat, hi ha llocs on hi ha d'arribar l'Ajuntament i té la responsabilitat. A vegades no és que no hi haguem d'arribar, a vegades és que hem de deixar que l'altre hi arribi. O sigui, és un tema col·laboratiu, no? És a dir, jo no puc, ara ho fas tu. No? Vull dir, és una miqueta... Doncs,
ho preguntarem d'una altra manera. Sense entitats, l'Ajuntament hi arribaria?
Sense la subvenció amb les entitats també ho tindrien molt difícil, per això et deia no? que és una mica complicat. Si no existissin les entitats, l'Ajuntament tindríem l'obligació d'arribar-hi i arribaríem...
Estem fent ficció,
No? I arribaríem d'una altra manera, jo continuo dient que qualitativament, evidentment, jo ara prefereixo col·laborar amb les entitats que tenir la potestat absoluta des de l'Ajuntament de fer tota la gestió. Penso que aquest no és el camí, perquè és que a més estem parlant d'un treball cap a les persones i el treball per les persones doncs surt, va més enllà. I crec que, bueno, que de fet la feina que fan les entitats inclús es pot prolongar més amb el temps, no? Que el que es pot fer des de la regidoria en molts moments.
Jordi Mas, encara ens ha una miqueta recuperant el tema de fer habitatges. Ens ha quedat una miqueta sobre una pregunta per fer. Per fer nous pisos caldrà que hi hagi un cert desenvolupament econòmic.
Sí.
Per tant, doncs, aquestes previsions de futur que es poden fer a partir del pla local de l'habitatge seran a partir d'unes previsions econòmiques de creixement.
Correcte, correcte. I certament cal dir que Sitges, jo diria que són ja previsions de creixement interessants, i això ho estem detectant.
S'ha activat?
Sí, jo crec que s'ha activat. A Sitges ens va passar que vam rebre la crisi abans que la mitjana de Catalunya i ara jo penso que estem sortint de la crisi abans de la mitjana de Catalunya.
I això és bo o és dolent? Perquè també pugen els preus.
És bo o és dolent? A veure, que pugen els preus no hauria de sorprendre, els preus són alts ja de per si.
Per això, i a sobre pugen.
Sí, el que passa que l'administració, és a dir, aquí el que hauríem de vigilar, una mica el que tu preguntaves abans, no? La riquesa, la pobresa. El que no ens podem deixar, com a mínim nosaltres, els polítics, els que estem ara en la gestió pública, el que no ens hem d'enlluernar és per les xifres i per les estadístiques, perquè una cosa són els números, però aquells números no reflexen ningú en concret. Per tant, el que estem dient és que, evidentment, hem de tractar cada cas i cada persona necessitada té resposta en aquest govern. El que passa que també és cert que l'estadística a Sitges, doncs una estadística que significativament és molt positiva. Per exemple, el fruit de l'estudi aquest que us comentava, el preu mig de compra d'una vivenda de segona mà són 3.600 euros per metro quadrat, molt superior a tota la comarca. El preu mig de lloguer són de l'ordre de 1.000 euros al mes, molt superior a tota la comarca. Però això també ve reflectit perquè a l'IRPF, el que paga una persona d'IRPF a la renda, pues Sitges és la desena, el desè poble de Catalunya de més de 5.000 habitants. Mm-hmm. És a dir, l'índex...
És l'estadística que ens agafa a tots.
Clar,
els
aquest
que
és
tenen
el problema.
Més i els que tenen menys.
Correcte. Llavors, és a dir, la mitjana de Sitges és alta, però evidentment això no vol dir que no hi hagi problemes i que cal tractar-los, evidentment. I cal estar molt atents d'això. Per això, el nostre esforç i el que hem demostrat, el que hem pensat en aquesta legislatura és potenciar tots aquests projectes d'habitatge social.
Podríem continuar parlant, el que passa és que se'ns ha tirat al final el temps a sobre, però com a mínim és interessant la reflexió, perquè clar, el preu puja, però això encara fa més difícil que l'administració pugui complir amb la gent que té menys.
Bueno, però és la nostra obligació. La nostra obligació és posar al mercat habitatge assequible, de lloguer i de venda assequible.
I donar resposta a la gent que... que havia de trucar a la porta?
Evidentment.
Doncs una miqueta, esperem haver fet una miqueta de llum sobre com actua l'administració davant de casos com els que vam viure la setmana passada. Mireia Rossell, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Jordi Mas, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A veure si doncs no ens paren més plens, oi? I podem arribar a final, com hem arribat perfectament al final d'aquesta conversa. Deixem aquí, que va ser un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.